Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Juventí Balcells. El Parlament ha descartat una moratòria dels projectils de foam que utilitzen els Mossos. Els únics partits que hi han votat a favor han estat els Comuns i la CUP. Malgrat que no s'hagi aprovat la moratòria, la cambra sí que insta el govern a modificar el protocol actual i que els llançadors de 40 mil·límetres, podríem dir, només s'hagin de fer servir amb l'autorització de la persona que exerceix el comandament. Els copaires critiquen que des d'Esquerra no acceptin la moratòria i creuen que els republicans no compleixen l'acord d'investidura. Xavier Pellicer, de la CUP, en declaracions a Ràdio Estel.
Cap de les dues esmenes respecte a l'acord de mínims que vam arribar per la investidura, no? I, per tant, tant Esquerra com Junts farien bé de reflexionar sobre l'acord al que van arribar i sobre el seu compliment.
A més, considerant que això els allunya de l'acord per als pressupostos, d'aquí una hora en parlarem de tot plegat al punt i seguit amb Andrés García, advocat i codirector del Centre Irídia. I el president de Pimec, Antoni Cañete, ha explicat el tot anirà bé que des de la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya no veuen amb bons ulls la reforma laboral que està impulsant el govern espanyol perquè no s'està fent amb la profunditat i l'èleg social que, segons Cañete, necessita.
Hem de tindre el salari mínim més gran que puguem, però el que no destrueixi empleo i teixit productiu, empresa, perquè si no s'estarem fet un tret al peu. La reforma laboral no ha de ser una reforma laboral de fireta i no és una contrarreforma. Ha de ser-hi una reforma o una llei que vingui a donar resposta a les necessitats que tenim actualment i ha de ser molt més profunda.
Cañete vol que la reforma doni flexiseguretat a les empreses, és a dir, que ajudi en un mercat cada vegada més canviant i es pugui adaptar als canvis protegint els treballadors amb més formació, contractació i sense adoptar postures maximalistes que creu que s'estan adoptant per part d'alguns governs. El president de la patronal creu que s'estan perdent oportunitats com la de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona per adoptar, segons ells, aquestes postures maximalistes. I després que un tribunal de primera instància belga rebutgés la seva entrega a Espanya, on va ser condemnat a 3 anys i mig de presó per enaltiment al terrorisme, injúries a la corona i amenaces per lletres de diverses cançons, el Tribunal d'Apel·lació de Gant va preguntar al TC belga si aquesta norma és compatible amb la llibertat d'expressió i, per tant, si es valida per acceptar l'euroordre contra el cantant Baltònic. La decisió marcarà el futur de la seva extradició, però quedaran algunes fases judicials que faran que encara no es pugui resoldre de forma definitiva. I la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel què implica la sentència sobre l'impost de la plusvàlua pels ajuntaments. Arnau ha xifrat l'impacte en 590 milions d'euros a Catalunya als antics exercicis.
Doncs segurament la previsió per l'any 2022, que són els pressupostos que actualment estan elaborant, doncs seria d'uns 700 milions d'euros l'afectació real aquí al país. Bueno, això suposa haver de treballar molt més ràpid, fer aquesta lectura de la sentència així que es confirmi i demanar, evidentment, mesures compensatòries a l'Estat, perquè això no tenim capacitat econòmica cap ajuntament per assumir aquestes diferències pressupostàries.
Arnau ha demanat a l'Estat que faci un fons extraordinari com ja s'ha fet en altres situacions i que es posin a treballar ràpidament en una nova norma. I ara els esports amb Pau Massip.
Just acaba d'acabar el partit de la segona jornada de la Champions League de futbol sala a Lituània. El Barça ha golejat 2-9 al Llevant amb gols d'Adolfo, Ferrao, Rodríguez, Pito, Ortiz i Pubill i Didac. També Pubill s'ha fet un autogol i Araca del Llevant ha sigut el que ha marcat el segon gol pel Llevant. A més, el Llevant també ha fallat un penal que ha xutat Ribillos. Els blaugranes ja van superar ahir per 5-1 el Vitesse Bielorrus, encarant molt bé així la màxima competició europea. Aquest títol és un dels grans objectius de la secció del club. I en bàsquet acaba d'arrencar la jornada de l'Eurolliga femenina. L'Unigirona juga contra el Dinamo Kursk. L'assistent de l'entrenador de Laura Toja explica que aquest viatge a Rússia és un dels desplaçaments més durs que tenen l'equip i detallava quines seran les claus a la prèvia del partit.
És un viatge complicat, el cos a veure com respon, però el més important és el cap, tenir el cap ben col·locat a lloc perquè tot el que siguin mancances físiques poder-les suplir, no?
Les jugadores del Fred Julbé són segones classificades del seu grup, amb 2 victòries i 1 derrota en 3 partits. Avui s'enfronten a les terceres classificades amb el mateix recompte, amb els mateixos punts. En primer lloc hi ha el Sopron amb 3 victòries. I en 2 hores arrenca nova jornada de Lliga Primera Divisió de Futbol Masculí. El Barça juga al camp del Rayo Vallecano, però ho farà sense Ansu Fati. El club ha comunicat que el jugador es queda a Barcelona a causa de les molèsties que pateix el genoll dret des del Clàssic i no ha viatjat amb l'equip tot i que va entrar a la llista de convocats. Pel que fa a Dembélé, el club manté l'opció d'enviar el jugador a la grada en cas que no renovés i podria marxar del Barça gratis. El davanter acaba el contracte d'aquí 8 mesos i les negociacions entre el club i el representant del jugador no han avançat gaire. El Barça ja no veu el jugador tan interessat com fa un any a continuar al club i en part a causa de les vàries lesions que ha patit, però l'actual situació de l'equip fa dubtar sobre quina decisió prendre. Consideren que prescindir de Dembélé és un luxe que ara mateix no es poden permetre. Una de les estratègies que també estan valorant és vendre'l al mercat d'hivern. El Barça podria resoldre el tema aviat, malgrat Koeman deixés clara la seva aposta perquè Dembélé continuï com a davanter de l'equip. A les 7 també començarà el partit, així com el Mallorca-Sevilla. A les 8 serà el torn del Betis-València i del Real Madrid-Osasuna. Més detalls de la jornada esportiva en marxa al punt i seguit amb Carla Buigas.
Gràcies, Pau. Més informació també d'aquí una hora al punt i seguit. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Beat Defense y Beat C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Beat Defense y de regalo Beat C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. They can call me whatever they want,
call me crazy. You can call me whatever you want. La vida és magnífica. Jo no sé si vostès tenen aquesta sensació, no? Hem arrencat a les 3, hem parlat de tots i amb tots, no? I, a més, ens quedem, d'alguna manera, amb aquella sensació que defineix perfectament el títol d'aquest programa. Tot anirà bé. Saben, ho portem dient en els 33 programes que portem compartint-los aquí amb vostès a la sintonia de Ràdio Estel, que som de natural optimista, no? Perquè podem comprovar tota una sèrie de coses. Ara fa escassament una hora seia en aquest estudi el president de la PIMEC, de la petita i mitjana empresa de Catalunya, i dèiem, amb el senyor Cañete, com hi ha coses que d'alguna manera semblen haver sortit de l'àmbit en el que es trobaven històricament i que ara s'han tornat més transversals. Un exemple, el tema de la sostenibilitat, de manera clara, no? Ell ho deia, que necessitem fer polítiques sostenibles per tal de també afavorir la nostra economia. És cert que estan canviant tota una sèrie de xips, i això es veu molt, des de molts punts de vista. Per exemple, el tema de la segona mà. Quan parlem de la segona mà, no? El concepte de segona mà, si se n'adonen, els últims anys ha canviat del tot, no? Aplicacions, fins i tot un ven les seves coses, les compren. Hem intentat que algunes d'aquestes aplicacions estiguessin avui amb nosaltres, però jo crec que estaven venent molt i no tenien l'oportunitat d'atendre'ns, però que efectivament han fet que la gent ja no sigui una cosa de rics o de pobres, de tenir diners o no, sinó una cosa de dir, home, és que per què hem d'estar fent aquestes despeses que no tenen cap tipus de sentit quan en realitat potser allò que jo necessito, amb una segona mà, em va perfecte, no? És a dir, que d'alguna manera hem normalitzat el que és la segona mà. I avui en volem parlar al nostre programa d'aquesta qüestió. Jo els presento d'entrada dues persones que ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio Estel ara mateix. Albert Alberic, què tal? Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
Albert Alberic és director de Moda Re Càritas.
Sí.
És interessantíssim aquest concepte, Moda Re Càritas. Què significa? Sí.
Bé, Moda Re, jo diria que si tirem la mirada una mica enrere, neix d'aquella tradició tan arrelada tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, de que quan en una família tenia una roba usada, però en bon estat d'ús encara, però que s'havia quedat petit o el que fos, una de les sortides, o la més important de les sortides, era portar aquella roba a la parròquia, de manera que uns voluntaris i unes voluntàries poguessin fer arribar aquella roba en bon estat d'ús a famílies necessitades.
Clar, clar.
Això ha tingut en el temps diverses evolucions, Vull dir, una ja va ser fa 30 anys, quan algunes Càritas, entre elles Càritas Barcelona o Càritas Bilbao, van entendre que el tractament d'aquesta roba usada podia servir per crear llocs de feina. Per llocs de feina per les persones que tenia Càritas, de manera que es poguessin crear uns llocs de treball sostenibles en el temps, i per tant aquí es va començar aquest primer pas. Posteriorment hi va haver un altre salt important, fa 10 anys, quan es va incorporar en aquest impacte social l'impacte mediambiental. O sigui, aquests projectes capdavanters, fonamentalment Càritas Bilbao, Càritas Barcelona i Càritas València, van dir, escolta, hem de fer alguna cosa més que quan aquesta roba que ja no serveix i tal, portar-la a l'abocador. I es van posar en marxa tres plantes de tractament, a Bilbao, Barcelona i València. Són plantes que avui són capdavanteres del sud d'Europa, vull dir, estem parlant de més de 6.000 metres cada una de les plantes, on es tracten milions de quilos, i on aquesta roba es prepara per ser reutilitzada o, en el seu cas, reciclada.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. I el tercer impacte que buscàvem, vull dir, que era el dignificar aquesta entrega social, que aquesta entrega social que abans es feia amb lots cada vegada més es pogués fer a espais normalitzats, que són les botigues que Modarré té a tot Espanya. Llavors, Modarré, en aquest últim pas, l'any passat es va constituir just una setmana abans de l'estat d'alarma, la cooperativa Modarré, que agrupa 42 Càritas diocesanes de tot Espanya, que tenen un projecte tèxtil, que recullen la roba en el seu territori, que l'envien al tractament en aquestes tres plantes que et deia, i torna cap al seu territori per l'obertura de botigues de segona mà, que és el que ens porta avui a estar sentats aquí, en tot el territori, amb el qual es tornen a crear llocs de feina en aquestes botigues i on es pot fer aquesta entrega social més dignificada, que era un dels objectius de Càritas.
Entrega social i venda, m'imagino, no?
Sí, sí, i venda.
O sigui, ho dic perquè hi ha molta gent que ha fet de la venda, de la compra a la segona mà, la seva manera de vestir-se.
Sí,
no?
Sí. Nosaltres hem notat moltíssim aquesta evolució. Avui, Modarré, nosaltres en un estudi que vam presentar a l'últim Conama, vam identificar unes 200, una mica més de 200 botigues d'entitats socials o de l'entorn de roba usada a Espanya. Avui més de la meitat d'aquestes botigues són Modarré, vull dir. I per, a nivell d'exemple, en l'últim any Modarré ha obert 25 botigues a tot Espanya.
Déu-n'hi-do.
L'opció de la reutilització és claríssima dins del projecte Modarré, però també va acompanyada de que aquesta sensibilització de la societat, nous col·lectius s'han incorporat a aquell col·lectiu que inicialment anava a comprar la roba usada perquè no tenia altra capacitat econòmica, però avui hi ha altres motius que sí que fan que les botigues de segona mà siguin un
tot un èxit. Botigues de segona mà, aplicacions de segona mà a la xarxa, en fi, que estem parlant d'una cosa a la que ara ja estem tots absolutament habituats, oi? Joana Ariet, què tal? Bona tarda, Joana.
Hola, bona tarda.
Apropa't una miqueta més cap al micròfon, si és tan amable. La Joana Ariet és la responsable de comunicació de Opcions, que és una organització de consum conscient contra l'emergència climàtica. Consum conscient. Entenem què és, no? Però explica'ns una mica, desenvolupa una mica això.
Sí, m'agrada fer l'aportació aquesta de diferenciar i parlar de consum conscient, perquè moltes vegades sentim a parlar de consum responsable, consum sostenible, consum ètic, i a Opcions ens agrada parlar de consum conscient, perquè conscient apel·la a la consciència, al pensar abans d'actuar, que moltes vegades el que ens fa falta quan hem de consumir. I consumir, a vegades pensem que simplement és comprar, però consumir és moltes coses més. Consumim de moltes maneres i podem consumir de moltes maneres diferents. Aleshores, apel·lem a aquesta crida al posar consciència abans d'actuar i al pensar què és el que estem fent i, sobretot, quin impacte tindran l'acció que estem a punt de fer, quin impacte tindran al nostre entorn, a nivell social, a nivell ambiental, etc.
Saps què m'estava venint al cap? Te'n recordes d'aquell documental de Michael Jackson que entrava en una mena de grans magatzems i anava dient d'una manera absolutament capritxosa, no? L'atzar, pràcticament, no? Vull això, vull allò altre. Era gairebé una caricatura, no? De la seva persona en aquell moment, no? És exactament el contrari, no? El que defenseu vosaltres.
És el contrari i és el portar una vida molt més sossegada, no? Estem acostumades a un ritme frenètic, el no tenim temps per res i ho volem tot aquí i ara, i el que volem és posar una mica els frens, relaxar-nos i fer les coses amb uns altres ritmes que ens sortirem beneficiades per tot arreu, segur.
O sigui, la primera pregunta seria, em cal?
Cal com a obligació aviat comença...
No, em cal això que vull comprar? Em cal o no em cal?
Exacte.
Això em
de fet, a Opcions ens agrada parlar de les tres claus del consum conscient i la primera, justament, és reduir el consum. No tothom ho pot fer, això. Evidentment, ja hi ha persones que no poden reduir més el seu consum perquè ja és molt pobre, però en la mesura que es pugui, sí que s'ha de reduir, perquè a vegades estem consumint per sobre de les nostres possibilitats i per les possibilitats del planeta. Aleshores, si ens plantegem si realment aquella necessitat és real o és més aviat un caprici, o és perquè tothom ho té, o és perquè em fa gràcia, doncs això per aquí podem començar a retallar. I aquesta seria la primera clau.
És veritat, és veritat. I ens falta la segona i la tercera.
Sí, la segona i la tercera justament ve a fer referència del que estem parlant aquí avui, que és el podem consumir sense comprar o consumir d'una manera diferent, ja sigui obtenint béns de segona mà, intercanviant, llogant, agafant en préstec, i la tercera clau seria que en cas necessari que haguem de comprar i haguem d'invertir uns diners en un producte nou, fem-ho en llocs amb criteri, en comerç just, comerç local, comerç de proximitat.
Hi ha una experiència que és increïble, que és quan veus el que passa quan tens nens petits, no? I aquella xarxa entre amics, familiars, d'intercanviar-s'ho tot, no? El que s'ha quedat petit, ara li passen a aquell altre nen, el cotxet... Tret dels xumets, jo crec que pràcticament la resta de coses es reutilitzen, que és una cosa molt interessant. Estem nosaltres, jo els convido que es posin els auriculars per escoltar la Maria Folk, que és sòcia fundadora de Mama G. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La Maria és sòcia fundadora de Mama G, com dic, que és una xarxa d'ajuda mútua i d'intercanvis, però que van molt més enllà dels béns, que també, no? Explica'ns una mica què és el que feu.
Sí, sí, amb molt de gust. Mama G és una entitat del barri del Guinardó, nascuda en el barri del Guinardó, en el que fem ajuda entre famílies a nivell doncs, de material, per exemple, no? Intercanviem, per exemple, coneixements, podem intercanviar roba, i tenim un petit espai social on, a banda de fer activitats per famílies, tenim roba de segona mà, i en això doncs, tenim una part comú amb tots els que han participat, les persones que han participat avui. Tenim roba que prové de les mateixes donacions del barri, és a dir, les famílies que estan al barri donen roba i totes les persones que són sòcies poden agafar-la a un preu realment simbòlic, és a dir, no és una venda en si mateixa, però és una manera de donar una altra vida als objectes que poden ser doncs, roba o poden ser també cotxets o altres elements que es fan servir durant la criança. Clara. La cosa bonica és que està feta de voluntariat, no? Com a experiència particular, no?
Clarament això el que demostra és que hi ha un canvi de manera evident, no?, en el que són els patrons de consum i també de col·laboració entre les persones, no, Maria?
Sí, sí, totalment. En realitat, nosaltres fa 10 anys que estem en el barri amb aquest sistema, però hem notat un canvi progressiu en la mentalitat. Realment, les persones no hi arriben de fa temps, no?, al nostre barri, no només per una qüestió de necessitat, sinó que també opten per la segona mà com una opció ecològica, més sostenible, no?, com una manera de viure. El que sí que és veritat que després del confinament, nosaltres hem allargat les nostres xarxes de col·laboració i col·laborem ara, per exemple, amb serveis socials, no?, directament amb la derivació de persones que tenen necessitats específiques. Però sempre hem cuidat molt una cosa, no?, que l'experiència no sigui la d'entregar una bossa com si, de roba, no?, com si fos, o de cotxets, no?, com si fos simplement una entrega, sinó que aquestes persones siguin acollides per les nostres famílies voluntàries i tinguin l'experiència d'anar a escollir en primera persona què necessiten en aquell moment dintre d'una botiga, dintre de la nostra, no?, petita, del nostre petit espai social, mínim estructurada.
A vegades el fet de ser petits justament afavoreix, no?, la manera d'actuar. Com més gran és una iniciativa, més difícil segurament és la personalització de la mateixa, no? En qualsevol cas, Maria, ens ha agradat molt la idea. Un dia en parlem amb més calma, perquè em sembla que realment té molt de recorregut aquesta iniciativa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passi bé, bona tarda. Ens acompanya Joan Carles Montes. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
Joan Carles Montes és portaveu d'Humana. Jo crec que tothom sap que és Humana, però realment les xifres evidencien, les xifres que moveu evidencien aquesta cosa de que cada vegada la gent més tendeix al mercat de la segona mà, no?
Sí, la veritat és que aproximadament notem que hi ha més interès.
Ah, estem tenint problemes. No podem emetre aquesta trucada així tal qual. Anem a intentar recuperar-la, a veure si recuperem doncs la bona cobertura, perquè és que no s'entenia directament el que passava. Tot això és una mena de bull, no? És com si fos una olla amb un bull molt especial que indica que està canviant alguna cosa aquí dins, ja no per la necessitat, sinó per la conscienciació, no?
Sí. A veure, compartim la idea, eh? Han canviat moltes coses, estem canviant moltes coses, però estem al començament. O sigui, jo t'he parlat de que vam identificar a Espanya unes 230 botigues de segona mà, ara ja són algunes més, però estem parlant de 250, 260. Si agafem Anglaterra, només a Anglaterra, actualment hi ha 15.000 botigues de segona mà, 15.000, de les quals 11.000 estan en l'associació de charities, o sigui, l'associació d'entitats caritatives, on, per exemple, tenim Oxfam, que coneixem tots perfectament. L'associació del càncer anglesa o l'associació de malalties del cor anglesa, que cada una té una xarxa de més de 700 botigues a Anglaterra. Vull dir, nosaltres, per exemple, dins de Modarré, estem recollint aproximadament el 40, una mica més del 40% de tota la roba usada que es recull a Espanya. Això són 43-44 milions de quilos a l'any.
Uf!
O sigui, generem roba que podria ser reutilitzada com per 10 vegades les botigues que tenim. Per això estem obrint botigues, però el que estem convençuts és que el que està sortint és la punta de l'iceberg, no? Vull dir, perquè darrere no arribarem, evidentment, a les xifres angleses, per dir-ho d'una, però que, evidentment, hi ha un recorregut molt gran a fer.
I amb aquest excedent de roba, què feu?
L'acabem exportant a altres països, vull dir, perquè és roba perfectament utilitzable, vull dir, però s'acaba exportant majoritàriament a Àfrica subsahariana, Sud-amèrica, Orient Mitjà, perquè és roba perfectament reutilitzable. Però, vull dir, estem a l'inici, eh? Vull dir, he parlat d'Anglaterra, però podríem parlar de França o de Països Baixos, on la tassa encara és més alta, és més escandalós la tassa de botigues de segona mà que hi ha a Bèlgica, per exemple. Però, vull dir, que és un camí que nosaltres creiem que s'ha iniciat i de manera irreversible.
Que bé. Ara sí, hem pogut recuperar la comunicació amb Joan Carles Montes. M'escolta, senyor Montes?
Sí, senyor, bona tarda.
Bona tarda. A veure si ara ens podem entendre bé. Dèiem que vostès a Humana ho veuen molt, com efectivament s'ha disparat el consum de prendes de segona mà, no?
Sí, efectivament. Mira, nosaltres tenim 20 botigues a Barcelona i des de fa uns anys, els darrers anys, sí que notem que hi ha molt d'interès en la reutilització, en la segona mà, per benefici ambiental, que implica també pel benefici social. La veritat és que el número de clients i el número de peces venudes a les botigues s'ha disparat, ha augmentat en els darrers anys un 20%, i bé, corroboro doncs el que estava dient fins ara, que s'estan deixant enrere els prejudicis que hi havia sobre la roba reutilitzada, la roba de segona mà, cada cop més, ja no parlem de moda, sinó que parlem d'una tendència consolidada que va a més, i bé, efectivament, tots ja som conscients de que tenim massa roba, comprem i en consumim per sobre de les nostres possibilitats, per tant, la segona mà és una alternativa perfecta per la sostenibilitat i a més, doncs bé, té aquest valor afegit perquè, per exemple, en el nostre cas, els beneficis que n'obtenim amb la venda de roba els dediquem a projectes socials.
Molt bé. Doncs li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. Joan Carles Montes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passeu bé, bona tarda. Adéu, bona tarda. A les 5:22 minuts. Hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció. Ara els explicaré una interioritat, però imagino que li passa a molta gent, això, no? Que a casa meva, vull dir, al portal de casa meva, de tant en tant apareixen unes caixes que diuen, si li sobra roba, deixi-la aquí. I en realitat un dia em mirava allò i deia, però si no posa res. Vull dir, clar, tu ho deixes perquè penses que aquella roba anirà a parar, no ho sé, a Càritas, per exemple, no? I dius, segurament se'n fa un bon ús. I no dic que se'n faci un mal ús, no ho sé. Però és veritat que allà no hi havia ni cap segell, ni cap entitat al darrere, ni... Hi ha una certa picaresca entorn a tot això?
Sí, hi ha una picaresca, va per èpoques, vull dir, nosaltres hem patit, per exemple, fins i tot distribució d'octavilles, d'octavetes, en el que, imitant el logo de Càritas, en vez de posar Càritas, però fent servir la mateixa tipografia, posava Caritat, passarem a recollir la roba aquest dissabte o aquest diumenge, evidentment no tenien res a veure amb nosaltres, fins i tot algun reportatge de televisió que es va dedicar pues, fa dos o tres anys a seguir alguna caixa d'aquestes, pues, era uns senyors que amb un cotxe privat agafaven les bosses, les posaven a dalt, i hi havia una mica picaresca, vol dir aquesta picaresca també s'eixampla moltes vegades amb els robatoris. O sigui, yeah. Nosaltres en els contenidors patim robatoris, patim vandalisme, vull dir, és formar part, a vegades és, pot ser vandalisme i a vegades no. És una subtracció d'una roba que pot saber, que pot tenir un cert valor i que algú, pues, bueno, sobre això, tal com tenim robatoris de cartró en els contenidors de cartró o en altres espais.
M'ha agradat molt el testimoni, no sé què pensa, no?, d'aquesta representant de Mama Jet, no?, que el ser, efectivament, una entitat petita, podia fer la seva tasca d'una manera molt personal i molt digna, d'altra banda. No? Jo recordo que hem vist durant la pandèmia cues davant de llocs on repartien menjar, per exemple, d'una manera que jo pensava sempre, uf, no hi ha una altra manera de fer-ho, això, sense qüestionar-ho, perquè entenc l'absoluta dificultat que significa realment haver de moure tot el que havien de moure, no? Però anar cap a la personalització d'aquests serveis, que és molt difícil, perquè, insisteixo, quan més gran sigui una empresa, quan més gran sigui una institució, més difícil és la personalització, segurament, però seria convenient, no?
Sí, jo crec que aquest, i una mica l'entitat que en aquest cas és la nostra mare, que és Càritas, el camí està marcat claríssim. Vull dir, no solament la dignificació de la roba, sinó que el que s'intenta és el repartiment de menjar en bossa no és el futur. Vull dir, això, nosaltres en el nostre escenari li queda molt poc. La pandèmia ha vingut per fer un pas enrere, perquè es tenia de cobrir, tal com deies tu, una necessitat emergent i s'havia de fer. Però el camí són les targetes moneder, és aquesta opció de que la gent pugui escollir...
Que se'n va al súper i que compri el que pugui.
I compren el que convingui. No? Vull dir, jo crec que el camí és aquest i les grans entitats, no solament Càritas, però també Creu Roja o Banc d'Aliments, estem treballant en aquest sentit, perquè aquest és l'única via, la dignificació, perquè a més és un empoderament de les persones.
I aprofitar la benentesa. Ara que el riu passa per no sé on, perquè sempre m'equivoco jo amb aquestes coses, però... Ara, per exemple, al súper, cada vegada que vas, sí, et demanen si hi ha un percentatge de la compra que el vols donar a institucions benèfiques. Sí. Imagino que té a veure amb tot això, no?
Bueno, això forma... no directament, vull dir, perquè això són ajuts directes que van a una entitat concreta per un projecte concret.
Okay.
Vull dir que normalment és un mes que va dedicar aquella recaptació a un projecte concret, que són socials, vull dir que totes les entitats que passen, jo crec que tenim molt clar quin és el súper aquest que estem parlant.
Clar, bueno, n'hi ha el Capramo, n'hi ha el Bonpreu, n'hi ha uns quants.
Vull dir, sí, sí. Tots han passat un filtre i totes són entitats de confiança i que segur mereix la pena que diguem que sí.
Perfecte. Joan Ariet, que no volem... Un dia haurem de parlar només del que feu, perquè això del consum conscient contra l'emergència climàtica és una cosa que és molt interessant, no? No sé si tens aquesta sensació, Joana, que jo he expressat en algunes ocasions aquí al programa, de que aquesta emergència climàtica cada cop és més òbvia i que sembla com que uns i altres, sigui per consciència, sigui per interessos econòmics o sigui pel que sigui, aquesta lluita per afavorir la sostenibilitat i per la millora del medi ambient cada vegada és més transversal, no? De mica en mica se'n va obrint pas, no?
Sí, de fet, hi ha una dada bastant sorprenent, que és que les generacions més joves estan més preocupades per la situació d'emergència climàtica. Que a vegades pensem, ostres, en la gent jove, que no té cap i no pensen massa en el que fan, doncs justament és el contrari. Com més joves són, més preocupació hi ha cap a l'emergència climàtica i més ganes d'actuar ja enfront d'aquest tema. Aleshores, és evident, no? Ens trobem que cada vegada més ens trobem amb desastres meteorològics, ens trobem amb estacions que estan capgirades, ens trobem amb una vida que sembla que està embogint una mica el planeta, no? Aleshores, ho tenim davant. El problema és que fins que no ens toca molt de prop, no hi volem posar consciència, no hi volem posar accions al darrere.
Jo m'he quedat realment molt, molt interessat en la conversa que hem tingut amb Antoni Canyete, amb el president de la PIMEC, perquè estàvem parlant de, per exemple, els problemes que hi ha per distribuir ara mateix. Hi ha no xips, els xips són només una cosa, n'hi ha molts problemes ara per abastir a les diferents empreses, i ell parlava de que això segurament canviarà o reconfigurarà la manera en com s'han fet les coses fins ara, doncs apostant per produccions molt més locals. Dic això perquè mentre que efectivament estem parlant d'una banda del consum conscient, d'una altra banda entrem a determinades botigues i veiem que un es pot comprar uns pantalons per 19 euros o una camisa per 8. I no estem parlant de segona mà, estem parlant de grans firmes comercials que jo no sé com ho fan, però que acaben arribant al mercat d'aquesta manera. Segurament consum conscient i això que estic explicant ara es donen de bufetades, no?
No van massa de la mà. Quan parlem de preu des d'opcions, animem a pensar que el preu no és únicament el que marca l'etiqueta. La samarreta aquesta que costa 8 euros ha tingut un cost que no són aquests 8 euros que estem pagant nosaltres. Nosaltres paguem els 8 euros i ens n'oblidem, però segurament perquè aquesta samarreta arribi al nostre armari ha passat per un procés dolorós que ha generat patiment segurament a moltes persones i ha generat un cost ambiental, que és transportar-la des de, possiblement des de la Índia o des de la Xina o des de països que estan molt lluny del nostre territori fins aquí. De manera que això deixa un reguitzell, per exemple, d'emissions de CO2 molt important. Aleshores, la crida que fem nosaltres aquí en aquest sentit, com hem comentat abans, és plantejar-nos si realment necessitem aquesta peça de roba i si la necessitem, doncs veiem a veure de quines maneres la podem utilitzar. I si em permeteu, jo aquí us donaré com un petit consell. Una de les accions que fem a Opcions és la sensibilització i oferir guies i consells i idees. I amb això de la roba, per exemple, en tenim un que consisteix en... Si fem un canvi d'armari, per exemple, ara que arriba l'hivern i tendim a posar doncs, els jerseis més gruixuts davant o les bufandes, etc., recomanem, per exemple, plegar aquells jerseis que ens posem més sovint, pleguem-los diferent. De manera que al final de la temporada veurem que uns jerseis estan plegats d'una manera, els que ens hem posat més, i els jerseis que no ens hem posat estaran plegats d'una altra manera. I al final fem aquest recompte. I veurem que potser, m'ho invento, de 10 jerseis que tenim, al final el que ens acabem posant igual són 3 o 4. De manera que n'hi ha 6 que perfectament ens sobren i que, per exemple, o els podem intercanviar o els podem donar doncs, a les iniciatives que aquí estem veient.
Ara m'has recordat que he de fer el canvi d'armari aquest cap de setmana. Quina mandra!
Doncs fes-lo pensant en aquesta clau i potser et farà més il·lusió.
No ho sé... Hi ha moltes maneres de doblegar jerseis, no ho sé, ho haurem de trobar, no?
Hi ha moltes dades que van en aquest sentit. Sí, hi ha algun estudi que diu que el promig d'ús d'una prenda a Espanya era de 15 vegades, el promig. Uf, hi ha prendes que les portem 30,
no?
Però hi ha prendes que les portem 4 o 5 vegades. I el que estem parlant és una mica la punta de l'iceberg, perquè en aquest estudi que et deia identificàvem 115 milions de quilos de roba que es recull separadament a Espanya, 115 milions a l'any.
Sí.
Però això només representa el 14 o 15% de la roba que es posa en el mercat. Vull dir que actualment hi ha un 80%, més del 80% de la roba que va a l'abocador.
Déu-n'hi-do. Ha estat interessantíssim tenir-los avui amb nosaltres. De veritat que seguirem parlant, perquè és absolutament necessari seguir parlant d'aquestes qüestions. Joan Ariet, gràcies per estar avui amb nosaltres, molt amable. Albert Alberic, moltíssimes gràcies, de veritat, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Passa un minut a 6:15. Fem una petita pausa i ja saben que avui és dimecres. Els dimecres ens agrada acabar el programa donant la mà a la ciència. I avui és interessantíssim, perquè anem a tornar a parlar del volcà. Però des d'una altra perspectiva, és que tenim amb nosaltres un geòleg, un senyor que en sap molt de geologia. Parlem també de la geologia a nivell de Catalunya. Saben que ens agrada escoltar els científics i aprendre amb ells, eh? Serà de seguida. Fem una petita pausa, també parlarem amb el Jordi Miralles del temps que hem de tenir de cara als propers dies, a veure si ja comença a sortir el cap de setmana a la seva crònica i altres coses, però ho descobrim de mica en mica. Tornem ara a Ràdio Estel. Tot anirà bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon. 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 4 minuts de 6:15. Una de les coses bones del dimecres és que ja s'ho veu, eh? Es veu el cap de setmana allà pràcticament a la cantonada. I més, jo ho vaig descobrir ahir, que és despistat, no? Que aquest és un cap de setmana de 3 dies, que sempre està molt bé. A veure si ens parla del cap de setmana o encara no, perquè és veritat que encara és una mica d'hora. A veure com tenim el temps amb el Jordi Miralles. Bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda. El temps hi ve marcat per la tranquil·litat avui, però el temps comença a canviar de cara a demà. De fet, aquesta tarda esperem una tarda com la d'ahir, amb sol a bona part de Catalunya, alguns núvols molt poc importants i unes temperatures que són agradables. Les màximes avui arriben a valors d'entre 16 i 20-21 graus, especialment aquests 20-21 a la costa, per litoral, també punts de l'interior i també de cap a les Terres de l'Ebre. En canvi, demà augmentarà la nuvolositat a tot Catalunya, especialment a la costa. I aquí pot haver-hi algun plogim de caràcter feble, especialment costa i prelitoral de Girona. I a la resta del litoral no ho descartem. En canvi, demà a l'interior i al Pirineu un ambient més assolellat, amb algunes boires en començar la jornada. Les temperatures mínimes pujaran aquesta nit i, en canvi, les màximes baixaran. De cara als propers dies han de continuar pujant les temperatures amb l'arribada de fronts de pluges la nit de divendres a dissabte i també la de dissabte a diumenge.
Doncs farem festa probablement sota el paraigües, que tampoc no passa res, no? La paraula festa, diguem que ho fa tot bo. Lluís Fructuoso, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
El senyor Fructuoso és geòleg, és consultor i membre del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. M'estava explicant ara fa un moment que ha estat a La Palma, no?, que ha vist en directe aquest volcà en acció, no?
Sí, la veritat és que, com portava uns 15 dies d'erupció, vam fer una visita amb altres companys del Col·legi de Geòlegs de Catalunya com a nivell de tot l'Estat. I vam estar allà, bueno, doncs veient en primera línia realment les dues cares d'aquesta situació. No?
Parlem de la primera i després anem a la segona. La primera és aquest espectacle fascinant, veritat, que un se'l mira, sobretot a la nit, no? Quan veu sortir tot aquell foc, en realitat, d'allà dins, no? Aquella lava, el magma que sorgeix de dins el volcà, és impressionant, no?
Correcte, realment l'efecte és hipnòtic, més enllà de que, bueno, com a geòlegs... Era una oportunitat i continua sent una oportunitat única de veure un procés que molt poques vegades un pot veure, no sé, que vulgui desplaçar-se a altres latituds del món.
Clar.
I, per tant, no, realment veure en directe aquest fenomen geològic és impressionant, sí. La paraula és impressionant, és diferent.
Que encara ni idea de com pot acabar això, no?
No, qui tingui una resposta per a aquesta pregunta a dia d'avui, bueno, està tirant una mica més de la xarxa que no d'una altra cosa, perquè no s'hi pot saber. Vull dir, la referència aquesta que al principi sortia de que podia durar entre 26 i 24, i 84 dies, perquè eren la durada de les anteriors erupcions que hem tingut aquest segle, perquè era una cosa purament estadística i realment no se'n sap.
Quan... això ho vaig a dir en castellà i ara m'entendrà per què. Pongo por testigo a toda la audiencia de Radio Estel que cuando se acabe todo esto, me voy a coger un avión, me voy a ir a La Palma y voy a invitar a comer al señor que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro Montesinos, buenas tardes.
Buenas tardes. La costumbre es que el que juega en casa invita.
Pues tendrás que venir tú, porque yo te tengo que invitar a una comida un día de estos. ¿Cómo estás, Pedro?
Me invitarás en Cataluña y yo te invitaré en Canarias, ¿vale?
Venga, me parece perfecto. ¿Cómo lo es al Pedro Montesinos? Es el director de 7.7 La Palma Radio, que ya ha estat unas cuantas vegades amb nosaltres explicándonos la última hora. Esto no se acaba, ¿eh, Pedro?
No se acaba, Tony. Mañana cumplimos 40 días de erupción. Es sobrecogedor verle cada día, ¿no? Cómo se agiganta en la montaña. La montaña está creciendo tanto que se va a poder ver de la otra parte de la isla, es decir, está cerca de la cordillera que separa las dos comarcas principales de La Palma, la que acoge a Santa Cruz de La Palma, la vetusta capital palmera y el Valle de Aridane, que es donde se ubica majestuosamente este fenómeno, que la verdad es que no sabemos cuándo va a terminar. Mira, hace menos de una hora, tu compañero además nos puede posicionar en qué significa un movimiento de 5.2. Ha temblado la isla entera. Me ha escrito un parlamentario en la Cámara Regional en Tenerife, se ha notado en Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. Yo creo que es el movimiento más fuerte que hemos experimentado. Y como quiera que la zona donde ha erupcionado, ya te he contado alguna vez que es tremendamente frágil, estamos ante una gran grieta. Estamos hablando de un cráter que no se trata de un cono, se trata de una grieta superior a 300 metros que va encadenando bocas. Que lo mismo son 5 en un momento dado, que son 3 cuando se acaban superponiendo, cuando se acaban uniendo unas a otras, surgen nuevas y es un sinvivir. Es como, Tony, para que te hagas una idea, es como vivir al lado de una turbina de un jumbo. Yes. O sea, yo he estado una hora allí para intentar experimentar lo que pueden estar viviendo los vecinos del paso de los Llanos y Tazacorte, ¿no? Cerca de... lo más cerca que podemos estar, que es en la zona de Tacande, que yo creo que podemos estar a 500, 600 metros del cono, ¿no? Del cono mal llamado cono, porque estamos hablando de un volcán fisural que tiene una grieta espantosa, una grieta que ya a través del dron se puede ver, que sigue expulsando lava, que afortunadamente en las últimas 72 horas lo que está expulsando la lava es sobre la primigenia, la primera lava que ya está más fría. Hay lugares donde hay 50 metros de altura de lava. Imagínate lo que esto supone. Supone que estamos ante edificios de no sé cuántos pisos, podemos estar hablando de 50, 40, 50 metros de altura. A mí me parecía, las primeras semanas, 15 metros de altura me parecía mucho, pero esa lava lo que sí está logrando es no devastar, porque se está superponiendo una sobre la otra y no tiene un avance claro. Esto no significa que nos relajemos con respecto a los posibles daños que puedan venir en los próximos días, en las próximas horas. La lava es imprevisible, el magma no sabemos qué caminos coge. Lo que sí te puedo decir es que de momento, la zona de la laguna, el municipio de Tazacorte, la zona de las Martelas, que son las amenazadas en cuanto a caseríos, en cuanto a industrias, colegios, casas de la cultura, etcétera, de momento no se están viendo dañadas por lo que te comento, por la superposición de capas una sobre la otra.
Es interesantísimo también desde el punto de vista geológico que ahora vamos a comentar aquí en el programa, porque desde luego todo esto es impresionante. Bueno, debe ser un sinvivir, ya no solo por el volcán, por esos terremotos, ¿no? Me hablabas ahora de un 5,2, pero en las últimas horas he oído hablar de varios 4,8, 4,9. O sea, es terrible esto.
Sí, genera mucha inseguridad a la población, genera inquietud, seguridad, mucha angustia, porque realmente lo que esperas es que en un momento dado pueda surgir otra boca eruptiva, otra erupción cerca, ¿no? En la zona de Fuencaliente, en la zona de Villa de Maso. Encima, Tony, todo se ve acompañado de desprendimientos que cortan carreteras, que impactan notoriamente a vecinos de otras localidades que sí que no están evacuados, porque claro, cuando la tierra tiembla y con esa fragilidad de la superficie de la que te estoy hablando, pues en las zonas cercanas a la erupción los desprendimientos son, vamos, una constante, ¿no? Yeah. Desde el punto de vista de los nervios, vamos, estamos agotando todo tipo de medicación, ¿eh?
Estoy convencido que es así. Pedro, no es una receta demasiado segura que funcione, pero te enviamos un abrazo muy fuerte. Y vete pensando el menú, ¿vale?
Sí, además vas a disfrutar mucho porque La Palma, si algo ofrece, son enormes posibilidades gastronómicas. La Palma es un lugar encantador desde ese punto de vista y vas a disfrutar mucho. Tampoco creas que somos mancos, como se suele decir por aquí, en vinos, con lo cual estás bien atendido.
Aún voy a ir con un currículum y todo. Venga, un abrazo, Pedro, cuídate mucho.
Otro, Tony. Venga.
Hasta luego. Es espectacular. És espectacular tot el que ens explica el nostre company. El que queda clar, d'alguna manera, és que quan acabi tot això, la fisonomia de l'illa haurà canviat.
Sí, com a mínim de la part de l'illa que està ara mateix afectada per tot aquest seguit de... Com ha explicat molt bé el vostre company, tota aquesta erupció fissural, és a dir, seguint tota una esquerda, una fissura, una grieta... realment allà el que s'està formant és el que on diu un mal país, a la zona, és a dir, és un lloc que fa de difícil caminar, que fa que l'agricultura arribarà, però poden passar molts anys, i per tant genera un paisatge completament nou. Realment ja veus que simplement el creixement d'aquest con volcànic ja és una prova.
O això que deia, no?, de la lava superposada, que té un efecte molt positiu, perquè efectivament no avança i, per tant, no està destruint res, però que està alimentant-se a si mateixa, amb la qual cosa estàvem parlant d'una alçada de 50 metres. Clar, és que això, evidentment, allò quedarà. no?
Sí, sí, o sigui, un cop refredada aquesta lava, podem pensar nosaltres, per posar exemples propers, amb els penya-segats de Castellfollit de la Roca o tants altres que es poden veure a les mateixes Canàries, que realment és una roca dura que ja s'hi quedarà per sempre. Vull dir, no és una cosa que puguis retirar, igual que quan amb una riada pots treure a un costat, no, el fang acumulat o alguna cosa d'aquestes. No, allò ha quedat allà, ha quedat per sempre, realment. Canvia el relleu de la illa cada dia, en un sentit o un altre, a l'alçada o a l'amplada.
Ha de ser brutal tenir el volcà davant, no?
Sí, ho és, perquè...
Ho havia vist, vostè, alguna vegada un volcà en erupció?
No, per mi era la primera vegada, doblement. A més, jo ja havia estat a l'illa de la Palma, és un lloc que m'agrada molt, que té un encant i que convida a tothom que quan pugui hi vagi, perquè és un lloc fantàstic. I no, però també ràpidament t'hi trobes amb l'altra cara, no?, de l'erupció. I és que jo, abans de veure el volcà en erupció, perquè una senyora em va veure ja amb una acreditació, una senyora d'allà del lloc, em va preguntar per, bueno, si sabia algo d'una nova boca que s'havia obert en aquell moment. I, bueno, pues els meus primers 5 minuts de contacte amb el volcà va ser veure realment el drama que hi ha darrere de tot això. I, per tant, vull dir, fas... La paraula disfrutar no es pot fer servir, o sigui, realment estàs allà impressionant com a geòleg és, ho dèiem al principi, no es pot parlar d'espectacle, però realment no s'hi pot deixar de banda l'altra cara de la moneda aquesta, que és...
L'entenem molt bé, perquè tinc la sensació que això ens passa a tots. És a dir, que veus les imatges del volcà de nit, amb tot aquell, el que dèiem, no?, aquelles explosions, aquella lava, aquella magma, i és hipnòtic, que efectivament ho ha dit, sí, vostè. Crec que no hi ha millor manera de dir-ho, no? Però que alhora comences a veure les vivendes arrasades, la gent que ho ha perdut tot, clar, doncs tot passa a ser un drama humà que ni idea de quan acabarà, perquè, a més, una de les coses que estan sent interessants amb això és que un dia llegeixes una cosa i l'endemà llegeixes una altra completament diferent, no? Jo ara fa un parell de dies llegia informacions que deien que, donat la manera en la que estava sortint la lava, semblava que al final podia començar a estar a prop, mentre que les últimes hores llegia exactament el contrari, que semblava que encara teníem per una bona estona, no?
Sí, a vegades és més la voluntat de voler veure el final d'aquest episodi, però realment no hi ha ara mateix, o sigui, cap prova de que vagi a finalitzar en breu. No n'hi ha, perquè continuen les emissions aquestes de diòxid de sofre, que vull dir que contínuament es van parlant.
O sigui, la pregunta, quan li queda el volcà, la resposta és ni idea.
Bàsicament, sí, ni idea. O sigui, no podem... Perquè, a més, l'experiència que hi havia és de fa 50 anys. Recordem que, bueno, per casualitat o no, ara fa un parell o tres de dies que es feia, complien 50 anys de l'erupció del...
En vam parlar aquesta setmana, el dilluns, amb una persona que havia viscut els tres últims volcans que han afectat la illa. Em deia que clarament aquest, el pitjor.
Sí, sí, o sigui, o com a mínim, també és molt possible que l'any 49... El volcà de Sant Joan, perquè va entrar en erupció cap a Sant Joan, també va ser important, però clar, aquest testimoni se'ls agafava amb 8, 10 anys, 6, 4, clar, perquè ja fa 70 i escaig anys que va succeir, però aquesta és important.
És important, eh? Escolti'm, això sembla que ha despertat l'interès per la geologia, no? M'explicaven que, no sé si és el volcà o què és el que ha passat, però que cada vegada hi ha més persones interessades en la geologia.
Bé, és l'efecte d'aquest tipus de notícies, que de vegades et tiren enrere d'aquestes coses i de vegades tenen l'efecte contrari. Realment, bueno, la geologia com a ciència, doncs, té un espai relativament petit amb la educació secundària, especialment, amb la qual vivim com a geòlegs, vivim de que realment la gent tingui un interès molt particular. Llavors, qui té un interès i veu aquestes imatges, si pot estar, doncs, una hora veient allò, les imatges aquestes de la televisió en Canària, no?, que té el canal en YouTube directe 24 hores al dia.
Mm-hmm. I ho fan molt bé, a més.
Imatge.
I fa molt bé, sí.
Doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de vocacions. Vull dir que realment és una carrera com a tal es considera vocacional. Llavors, una carrera vocacional amb aquests fenòmens, amb aquesta situació, doncs pot empaitar una mica més cap a noves vocacions, no?
Però m'imagino que un geòleg fa alguna cosa més que mirar volcans, no?
Evidentment, realment. I si ens entrem aquí a Catalunya, de volcanòlegs n'hi ha pocs.
N'hi ha pocs, clar.
N'hi ha molts més a les Canàries, evidentment.
Tot i que tots ens hem preguntat si la zona volcànica de Catalunya algun dia podria viure una situació com la que estem veient aquests dies, no?
Bé, aquesta pregunta també l'hem sentit més d'una vegada. A veure, i en realitat és un tipus de volcanisme molt, molt semblant, les erupcions van ser semblants. Si un recorda, bueno, pues la forma del Cruscat i ha anat allà a la Garrotxa i veu aquesta forma de ferradura del volcà i veu les imatges que hi ha ara a La Palma, començarà a intuir que quan tot això acabi quedarà una forma semblant. El que passa és que la recurrència d'aquest fenomen aquí a Catalunya no té res a veure. Vull dir, fa un moment em parlaves de que una persona viva havia vist tres erupcions. Això, en termes de temps geològic, significa que és que cada dos per tres.
Sí, sí.
Aquí a Catalunya, a la Garrotxa, la darrera erupció fa com 10.000 anys que es va produir. Vull dir que el temps de la recurrència entre erupcions és molt més gran. Es parla de 15.000, d'uns 15.000 anys. Si em dius això, dius, pues mira, encara falten 5.000 per la propera. Però, evidentment, això no és una ciència exacta ni molt menys, però no hi ha cap indici de que es pugui tornar. El que passa és que, com que només, en termes geològics, només fa 10.000 anys de la darrera, no es parla d'una zona d'un volcanisme extingit, sinó es parla d'un volcanisme latent o en extinció, o podríem buscar aquests noms. Però no hem de patir.
No hem de patir. Però en realitat el que sí que ens està quedant clar és que sobre determinades coses ningú no té idea. Vull dir, perquè una cosa són els estudis i la racionalitat amb la que intentem objectivitzar les dades que coneixem, i l'altra és el comportament de la Terra, és el comportament de la natura. I aquí m'imagino que... No?
A veure, aquí s'ha avançat molt i després de tants dies d'erupció un comença a oblidar-se ja del que va succeir, però realment es van fer evacuacions preventives abans de començar l'erupció. Això és a dia d'avui podríem dir que és, no sé si diria el màxim que es pot aconseguir, però és molt. És a dir, poder tenir dades que facin preveure que venia una erupció i que fins i tot va ser més ràpida de la que s'esperava en aquell moment, però ja havien començat a fer algunes evacuacions predictives perquè, bueno, pel tipus de sismes que s'estaven produint, la freqüència i la profunditat a la que es donaven feia intuir que es produiria aquesta erupció.
Home, hi ha una cosa que més enllà ara de res més lluny de la meva intenció que sigui una lectura partidista, aquesta frase que va dir ara. Però una cosa que és impressionant és que no hi hagi hagut ni una sola víctima humana. És a dir, veus els desastres que passen al món, veus com reaccionen les autoritats en determinats països, i te n'adones, insisteixo jo, que no és que... sinó que crec que és una cosa que s'ha fet molt bé. No sé què pensa vostè.
Correcte. O sigui, aquí veiem que en les inundacions de tardor, malauradament, ens trobem amb morts cada temporada, pocs o molts, per desgràcia. Que això també ve una mica d'una manca de planificació amb l'ocupació del territori. Els criteris geològics, i també hi treballem amb aquest tema, tenen molt a veure. En aquest cas, en aquest sentit, ha estat impecable, i jo crec que hi ha més possibilitats de que algú buscant un selfie pugui tenir un accident allà que no població per un event no esperat.
Bueno, jo li anava a treure justament el tema del turisme que pot generar això, perquè la que s'acabi el volcà jo crec que hi haurà molta gent que voldrà anar a veure-ho, no, allò?
Clar, aquí vam veure, bueno, en una primera fase realment que, bueno, es va fer algun comentari poder no tan encertat sobre l'espectacle que hi havia. A veure, ara mateix n'hi ha gent que està anant per veure l'erupció perquè s'ha de reconèixer. Això també està traient turisme, diguem, de platja o més, o que vol unes vacances més tranquil·les i considera que entre problemes amb l'aeroport tancat i demés, i ara la cendra, o sigui, realment hi ha una afectació a tota l'illa, es pot fer enrere, però esperem, bueno, des d'un punt de vista econòmic i de turisme, que quan tot això acabi sigui un al·licient més dels no pocs que té
la Palma, també per recuperar aquella gent, no? per ajudar-la, no?
Correcte,
manera.
I més enllà.
Escolti, haurà de tornar algun dia, senyor Fructuoso, aquí al programa per seguir parlant, i havia previst que parléssim d'altres històries un altre dia, si li sembla. Com ara estan tan de moda els geòlegs, doncs l'haurem d'explotar una mica més.
Doncs...
Es troba bé de salut, vostè?
Encantat.
Es troba bé de salut?
Sí.
No d'anar al cap?
Bueno,
alguna sí, cosa, tots,
sí,
no?
Tots. Sí, no.
Bé, doncs, és important que això ho tinguem en compte abans de marxar el programa, encara que sigui de manera breu. Volem saludar la coordinadora d'usuaris de la Sanitat, Carme Sabater. Bona tarda, Carme.
Hola, molt bona tarda.
Perquè avui hem sabut que a partir d'ara ja podrem demanar cita al CAP, però això sí, o bé per internet o bé per l'aplicació de La Meva Salut. I una persona que no tingui internet, com ho fa això, Carme Sabater?
Bueno, anem a veure, és a dir, per internet o per una persona que tingui La Meva Salut, però també, segons diuen, per telèfon, cosa que per mi és molt complicat, sincerament, perquè hi haurà un grup de persones que, evidentment, aquestes persones no poden tenir accés fàcil ni al telèfon ni a internet, perquè acostumen a ser també... doncs persones que estan en una situació de vulnerabilitat molt profunda, uh-huh, tant econòmica com de salut. A veure, és el diuen que a partir d'ara ens entrarà en joc una cosa que es diu auxiliar administratiu, uh-huh, i que aquest senyor o aquesta senyora està per fer-se la vida fàcil. Però clar, de quina manera? Si jo tinc accedint d'ell telefònicament i jo resulta que sóc una persona pues, que tinc les meves capacitats cognitives pues, una mica malament, o les meves capacitats auditives també, i truco per telèfon i em costa que em truquin, i parlo amb ella i no m'aclareixo, i hi haig d'anar... No, el que no volen, jo entenc que està bé. Està bé per segons quines persones, segons quines, diguéssim, gestions s'hagin de fer.
Sí, sí, està claríssim. Els que hem intentat trucar al CAP en els últims temps sabem perfectament el que està dient Carme Sabater, a qui volíem saludar, perquè és evident que aquesta és una notícia important del dia d'avui, i abans de marxar volíem comentar-la amb la coordinadora d'usuaris de la Sanitat.
Una cosa que m'agradaria...
Molt breument, Carme, perquè estem fora de temps.
L'administratiu és una persona que les seves capacitats són administratives. Jo no li puc explicar les meves malalties fora de coses molt simples.
És evident.
No sé en quin criteri ell no pot derivar, el metge o la infermera.
No ho sabem, veurem com evoluciona, però en tot cas, dit està. Carme Sabater, moltes gràcies.
A tu.
Adéu, bona tarda. Senyor Fructuoso, un plaer haver-lo tingut avui amb nosaltres.
Igualment, encantat.
Moltíssimes gràcies. Ja veu que si ha de demanar hora al CAP, s'haurà de baixar l'aplicació si és que no la té encara.
La tenim, això, com a mínim, és l'avantatge.
Ja tenim una feina feta. Gràcies, senyor Fructuoso, bona tarda.
A vosaltres.
És geòleg, és consultor i és membre del Consell de Govern del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Senyores i senyors, fins aquí arribem avui. La Yolanda Fernández Lafuente, l'Andreu González, la Núria Ros, el Joan Girbau i el José Matosas. Ha estat un plaer, com tots els dies, compartir aquestes 3 hores de ràdio. Recordin que demà tornem a les 3. Ja serà dijous. Ja ho tindrem més a tocar, això del cap de setmana. Veritat? Amb la qual cosa estarem contents, com tots els dies, per compartir aquest recorregut de 180 minuts que es diu Tot anirà bé a Ràdio Estel. Fins demà, gràcies, bona tarda.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.